Escoltes Ona Mediterrània, des de la 88.8 de la freqüència modulada.
Bon dia i benvinguts. Això és la Germania 500 anys, un programa de Jordi Maíz i Francesc Roger, amb sa banda tècnica, en Pau Mas, un espai enregistrat als estudis d'Ona Mediterrània, Canal Cobert, a Palma, amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, us parla Francesc Roger. Bon dia, Jordi.
Bon dia, com estem?
Aquest programa està dedicat a recordar els 500 anys que es compleixen entre el 1621, del 1621 al 1623, la qual cosa vol dir del 2021 al 2023, de la Germania de Mallorca, aquella revolta que va ser a càrrec dels menestrals i dels forans de Mallorca en contra de les injustícies del sistema i que va suposar un dels episodis capdals de la història de Mallorca i dels territoris de parla catalana.
Així és, farem avui 5 cèntims dels antecedents d'aquesta revolta, de com era la societat de l'època, de la política, de com s'ha vist el moviment dels agermanats al llarg de la història i també de les conseqüències, de com aquest procés va esdevenir, evidentment, amb el llarg del temps, amb un procés molt, molt complicat i amb una repressió que crec que interessarà a tothom, no?
Començam, idò, amb el que seria posar-nos una mica en situació, veure quins van ser els antecedents, i ho comença amb en Jordi, que és el company meu, que és aquí mateix, a taula. Ell és doctor en Història, és membre del Secretariat de Commemoració dels 500 anys de la Germania de Mallorca, professor tutor de Sornet Illes Balears i autor de Contra lo mal govern, un llibre de l'editorial Calúmnia, que justament està dedicada a aquelles revoltes que entre l'edat mitjana i l'edat moderna es van produir a Mallorca. Jordi, per posar-nos en antecedents de la Germania, hauríem de parlar de que ja va haver, com a mínim, dues revoltes a Mallorca abans de que esclatessin la Germania, de que esclatés la Germania.
Sí, així és. Efectivament, Mallorca no és ni ha estat l'illa de la calma, no? Té una sèrie d'antecedents de les Germanies que crec que s'han de posar damunt la taula i que són molt desconegudes també en el públic en general. La primera d'elles és la revolta i l'assalt del barri jueu de Palma de 1391, una revolta en el trànsit de la baixa edat mitjana cap a l'època moderna, en la qual es van arribar a assassinar 300 persones, a més de la destrucció d'un dels barris de ciutat de Mallorca. És un barri efervescent demogràficament, però també en lo econòmic i en lo cultural. Una revolta, sens dubte, que té lligams amb la religió, però que té lligams també amb la situació política, econòmica, fiscal, amb l'endeutament de la població de la part forana, i una revolta que evidentment, com veurem avui, no serà ni la primera ni la darrera en la qual bona part de la població de la part forana es presenta davant de la ciutat, davant del govern, i vol plantejar una alternativa a la seva realitat, no?
Justament és la revolta forana d'uns anys més tard.
Sí, efectivament, el segon episodi seria la revolta forana. Aquesta revolta forana succeeix entre 1450 i 1453 i té algunes similituds també amb això que explicarem al llarg del programa, no? A les Germanies. Evidentment, n'hi ha hagut qui ha trobat un fil conductor entre aquestes tres revoltes i fins i tot també entre la repressió que hi ha posteriorment, que també veurem avui. És evident que a partir de les Germanies aquesta demanda per part de la part forana i també de la població menys afavorida de la ciutat comença a silenciar-se, no? En la revolta forana i en la repressió que hi ha a posterior, una repressió física, no? I una repressió econòmica, tornen a ser els sectors més dèbils de la ciutat, els menestrals, els oficis menys remunerats i també les persones de la part forana, pallessos i pallesses més perjudicades de la situació econòmica, que veuran també com el seu dia a dia es complica cada vegada més.
També hem de dir que això no és una exclusiva de Mallorca, vull dir, es pas de finals de l'edat mitjana cap al segle XVI, com tu has estudiat justament aquestes qüestions, pràcticament a tota Europa, en un moment o un altre, es produeixen aquest tipus de revoltes.
Sí, efectivament, no n'hi ha aquí, no hi ha espais en els quals hi hagi una calma, no? En aquesta transició del desplegament d'unes noves estructures d'estat que es comencen a consolidar al final de l'edat mitjana, una fiscalitat cada vegada més dura, més complexa, evidentment molt més planificada per part de la burocràcia, d'això que anomenen l'estat modern, que acabarà complicant el dia a dia de les persones que en aquest moment tenien una realitat sumament complexa, no? Això es deu a la Mediterrània, estan documentades revoltes, evidentment, a espais molt diversos, no només en lo geogràfic, sinó a espais rurals, a espais urbans, a llocs on té un fonament religiós, altres llocs on el fonament religiós pràcticament no existeix. Per tant, són una sèrie de revoltes molt difícil d'enumerar, perquè segurament hauríem de fer diversos programes sobre elles, però que ens durien des del nord d'Europa, a l'est d'Europa, a Occident i altres espais que també se mos escapen d'allò que és més proper, no?
D'una manera molt resumida, per què? Per què les germanies? Què va passar? Per quines causes? Quins seran els motius essencials?
Clar, aquesta és una de les grans preguntes, una pregunta que no té una explicació senzilla. Però aquí sí que podrien lligar les germanies amb els fets i a les revoltes que acabo de citar de forma breu, no? Hi ha una distribució desigual de la fiscalitat a l'illa de Mallorca, una fiscalitat que recau especialment sobre la part forana. Hi ha també un desequilibri polític. Les grans decisions es fan des de la ciutat. Quan dic la ciutat no estic personalitzant en Palma, sinó dins dels grans centres urbans, i també en aquest moment el desplegament d'una fiscalitat cada vegada més complexa, d'una monarquia cada vegada més àmplia, que fa que el regne de Mallorca, no? Que l'antic regne de Mallorca, que aquesta petita illa esdevengui un espai molt petit en el qual, evidentment, s'han d'estreure recursos, s'han d'estreure matèries primes, i això generarà, evidentment, persones amb problemes. Sí, bon dia.
Es refereix a mi ara.
Sí, bon dia, professor Berenguer.
Bon dia, bon dia.
Què tal? Bon dia, professor Berenguer. Benvingut al programa i agraït per la seva presència. El professor Berenguer és catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, un dels grans especialistes, si no el gran especialista en les Germanies, en els diversos territoris de la Corona d'Aragó, i també especialment en la Germania valenciana. En primer lloc, professor Berenguer, i per ordenar idees, què són les Germanies?
Les Germanies, em sembla que la persona a la que he dit abans ja ho ha explicat bastant bé, fins i tot dient tant la de 1391, la de 1450-53 i la de 1521, que, si no recordo mal, comença el 7 de febrer a Mallorca i acaba en 1523. Això per lo que ha dit ell, però també, òbviament, hi ha revoltes, fins i tot en l'Alemanya, cap a 1626-27, Lutero hi era en aquell moment, i en altres llocs. Són, com ha dit ell, revoltes de, diguem-ne, entre cometes, les classes baixes enfront de l'oligarquia que regia en les grans ciutats, sobretot, i també de la noblesa que tenia senyoríos feudals en els territoris. Això seria les germanies en el seu conjunt, en el conjunt valencià, que són anteriors als de Mallorca. En València comencen en 1519, i és el motiu que ja és primer, l'Ajuntament de la ciutat està governat totalment per sis jurats, vostès també tenen jurats, que tenen un conseller, que és el mateix, per sis jurats, dos d'ells són nobles i els quatre són ciutadans honrats. Uh-huh. Per sis jurats que, a més, a partir de 1418, pot nombrar-los el rei, estic referint-me en aquest cas a Alfons el Magnani, en aquell moment el rei en 1418, a través d'una figura que és el racional de la ciutat, que és una figura nomenada per el rei, el qual té totalment l'hegemonia sobre els jurats. Els jurats són la cúpula, diríem com alcaldes, de la ciutat de València. Després té, en València se diuen consellers, al contrari de Barcelona, que sigui estos jurats, el Consell de Cent, que hi ha 48, que són de les parròquies, 4 per cada una de les 12 parròquies que hi havia en la ciutat de València, i la resta de menestrals i artistes. Ara bé, el poder pràcticament se concentra en la cúpula del ciutat i de la ciutat. Se concentra, i això és una qüestió política, que he dit, però hi ha també la econòmica, i és que la ciutat de València és la ciutat més important financerament parlant i de diners en tota la Mediterrània peninsular i enca també, ja que València dobla en població Barcelona. Barcelona ha pagat els 3 trencats de la Guerra Civil de 1462-72. València té uns 70-80 mil habitants en aquell moment, la ciutat, i Barcelona té 40 mil. I, conseqüentment, allò que Ferran II no pot traure de Catalunya ho demana a València, però ho demana a través de préstecs. Préstecs que el rei no retorna. Préstecs que surtin d'un deute públic que genera l'Ajuntament de València i que se compren, qualsevol ciutadà pot comprar una part d'aquests deutes públics que se diuen censals. I mentre tinga el censal, l'Ajuntament té que pagar un interès al censalista.
Molt bé.
A no ser que li retornen a qui inverteix en censals la quantitat donada. Tot això significa els diners que la ciutat de València inverteix moltíssims al rei, perquè el rei teòricament hauria de pagar els interessos del censal, però no ho fa, no ho fa la ciutat de València. Conseqüentment, aquí hi ha un nucli polític del racional i del jurat i un nucli econòmic, perquè tot això recau. Qui compra els deutes, els beneficia, però òbviament el pagament finalment que fer la ciutat de València a través d'impostos, de fogatges, etcètera, que van cap a les classes baixes.
Molt bé, professor.
En conseqüència,
sí, professor Belenguer, moltes gràcies per la seva intervenció i per aclarir-nos aquestes causes de la Germania valenciana. Això és Germania 500 anys i ara toca parlar de la societat de l'època.
Bon dia, professor Picazo.
Bon dia.
Què tal?
Bon dia.
Sí, sí, bon dia, professor Picazo. Res, agrair la presència del professor Picazo, professor de Ajudant Doctor de la Universitat de les Illes Balears, un dels especialistes que tenim aquí a la universitat en societat, en poder i en minories, especialment a l'edat moderna. Professor Picazo, en primer lloc, i de forma breu, com era socialment la Mallorca del segle XVI?
La Mallorca del segle XVI, al principi del segle XVI, era una Mallorca molt rural, eminentment rural, una Mallorca molt devota, i també una Mallorca que, a part d'aquesta forta, diguem-ne, carença en la religió, era una Mallorca que començava a tenir un gran esperit crític envers no sols la mateixa, en matèria representant de la jerarquia eclesiàstica, sinó també davant les mateixes institucions.
Val. I en aquest sentit, quin poder o poders exercir a l'Església o la religió, no?, com a epicentre de control mental de l'època?
Sí, a part de la institució i de tot el problema de censar de la deuta pública que siguent aquí no en tenia, era incapaç d'entendre el que estava passant realment, també hi havia el control de, diguem-ne, ideològic, en certa manera, de les institucions eclesiàstiques de les dues parts, és a dir, hi havia discursos de falta jerarquia eclesiàstica per una banda, que aquí seguint del poble envers aquesta jerarquia eclesiàstica ja era molt crítica, i després hi havia discursos que feien un altre, diguem-ne, els religiosos de massa, per entendre-nos de qualque manera, que aquí sí, com alguns autors d'aquí de Sevilla han explicat, ja hi havia també certs, diguem-ne, tendències de caràcter mil·lenarista, de caràcter més igualitarista, que pogués obrir dins aquestes ordres religioses, especialment els franciscans.
Molt bé, doncs, sembla que l'Església, a part de desenvolupar un poder, l'Església, la institució, la religió, d'un poder mental, imaginant que també estem xerrant d'un poder econòmic i territorial significatiu, no?
Sí, sí. Sí, Guadí representa un poder, evidentment un poder econòmic. Hem de recordar que moltes institucions de la Guàrdia Catòlica són sensualistes de la deuta mallorquina. Per tant, és un control... En un contracte que no sols s'hi juguen una part, no sols s'hi juguen a l'element, diguem-ne, ideològic, o fins i tot de sentiment, diguem-ne, religiós més proper, sinó que també a nivell, evidentment, a nivell econòmic. Recordem que també una de les qüestions que més pesen, a part dels famosos censals de deuta pública, és el delme. Per tant, hi havia molta gent ja que estava en contra no sols de l'increment de la tributació, sinó també de la cobrança dels delmes.
Molt bé, i doncs sembla un panorama certament complex. Moltes gràcies, professor Picazo.
Gràcies. Això és la Germania 500 anys. Parlam amb Eduardo Pascual, que és doctor en Història, professor de la Universitat de les Illes Balears i professor tutor de UNED Illes Balears. Eduardo, bon dia.
Sí? Què tal? Bones.
Hem parlat una mica dels antecedents, de les causes, de la Germania. Tot arrenca el febrer de 1521, quan uns representants dels menestrals, que volien protestar davant del virrei, són detinguts. Què passa, llavors?
Bé, tot això té un precedent bastant important. Ja el virrei Miguel de Gurrea tenia coneixement de que s'estaven replegant, s'estaven tenint una sèrie de discursos en contra de les institucions, sobretot per manifestar el rebuig, una sèrie d'imposicions i una economia fallida, i, bueno, el que farà serà pues, la detenció de capdalls, els ficaran de presó, i aquest dia, aquest dijous, seria el 5 de febrer de 1622, el dia de dijous i gener.
Sí, és quan se fa, quan se genera la protesta i els presos són alliberats i s'anomena un instador del bé comú, que és en Joan Crespí.
Sí, a partir d'aquell moment ja els processos es pensaran d'una primera fase, que podríem dir que és una fase de negociació o de sorgiment d'aquest moviment, i que pues, poc a poc el que farà Miquel de Gurrea se sorprendrà de la intenció, sobretot de l'evolució que està agafant aquest moviment, el que farà, sobretot, és per intentar refredar un poquet aquest moviment, el que farà és alliberar el que serien els detinguts, però se trobarà enmig d'aquell dia, enmig de la plaça de Cort, que seria avui en dia, i a partir d'aquest moment el que se passarà és que començarà ja un efecte que ja no hi ha marxa enrere, perquè a partir d'aquell moment era alliberat aquests presoners, però sí que ja començaran a tenir contactes amb els valencians, ja estaven moguts, ja estaven aixecats des de feia temps, i pues, ja començaven dues posicions bastant clares, que són aquells que estan a favor de les institucions i un altre que estan, sobretot, germanats, que poden dir que volen canvis que fins aquell moment no s'havien fet.
Es produeix una progressiva radicalització que podríem Exacte. Dir que arriba a seus límits amb l'assalt al Castell de Bellver el juliol de 1621, fins que Joan Crespí és el lleven com a responsable.
Sí, sí, bueno, a partir ja d'aquell moment el que començarà ja serà una evolució bastant... bastant ràpida, bàsicament estem xerrant de 7 mesos, 6-7 mesos, i durant aquell moment ja pues, els valencians, bueno, ja tenim contacte amb els mallorquins amb els valencians, i el que faran sobretot és a partir ja de febrer, març, pues, anar pues, a una via bastant més progressiva, perquè el que estaran fent sobretot és pues, començaran a setllar una sèrie de posicions estratègiques, com serà, per exemple, el castell de la Milaina, també el castell de Bellver, inclús el castell de Sant Cugat, no? En aquell moment ja pues, estan enviant cartes a l'emperador, Carles V, perquè Miquel de Gurrea vol informar, tenim sempre pues, intentar que el monarca tingui tota la informació, no? I, bueno, passarà que a partir ja, com dic, a mitjà de juny, ja pues, Mallorca rebrà la Real Cèdula, que bàsicament el que li està dient la posició germanada, que s'ha d'aturar, pràcticament. I a partir d'aquí moment, com dic, ja a final d'aquest estiu ja de 2021, pues, començarà ja com una espècie ja de versió com més radical, no? Però encara Joan Colom, pues, el que està liderant, no?, aquesta banda que està en certa qüestió, està aturant, no?, els més radicals, que volen que els canvis no estan arribant i que volen pues, que s'intensifiqui aquesta fase més radical que començarà ja a setembre ja d'aquest any 1521, quan Joan Crespí sigui destituït i a partir d'aquell moment pues, ja serà Joan Colom, que és la versió més radical, comenci a partir d'aquell moment pues, una fase que ja començarà un enfrontament ja totalment violent.
Moltes gràcies, Eduardo Pascual. Això és La Germania, 500 anys, un programa de Jordi Maiz i Francesc Roger, i això és la música, Les Germanies, amb lletra de Mateu Xulí i música de Miquel Brunet, que mos interpreta Biel Mayoral. Aquesta cançó la trobeu a la web de Germanies 500.
Un poble amb tanta d'història és molt mal de destruir, perquè mor per existir, però no mata per glòria. No té ànsies de victòria ni de derrota tampoc, però quan tot està en joc, un substrat de germania, com el remou i a dia, fins que les cendres fan foc. Tots els herois que lluitaren, meu pité contra el poder, amb sa lluita molt llegada, una manera de ser. Sant de catalanitat, viure per la identitat de forma clara i resolta. Com mai més pots exalta l'actitud dels traïdors, lluny de l'estat d'opressors que cerca fer cru i esquerda. Viu la Germania verda del gran mestre del valor. Tots els herois que lluitaren, el pité contra el poder, en sa lluita barregaren una manera de ser. Yeah. preparat i a punt, que vendrà més germanies, en calça les utopies, poble fèrtil...
Bon dia, Josep Joan Vidal.
Sí?
Sí, bon,
bon dia.
Què tal?
Bona tarda.
Benvingut en aquest programa especial sobre la Germania i agrair la seva presència. El professor Josep Joan Vidal és catedràtic emèrit d'Història Moderna, especialista en govern, política i administració del Regne de Mallorca. De forma breu, quin és el programa polític dels agermanats?
Sí, la Germania és una revolta de caràcter antifiscal i tenen un programa molt concret que se basa en reivindicacions socials de caràcter antifiscal, que són, per un costat, reduir deute pública, per la qual estava consignada, hipotecada, una sèrie d'impots, i per l'altre, redistribuir les càrregues fiscals que se repartien entre ciutat i part forana. Se tracta d'un programa que podien dir que, per l'època, per principis del segle XVI, és un programa molt progressista, perquè se tractaria d'eliminar impostos indirectes que gravaven articles de consum, articles de primera necessitat, i estimar la riquesa real de Silla i distribuir aquests impostos d'acord amb el patrimoni que fos avaluat de cadascú.
I doncs sembla que al marge d'una revolta...
És un programa progressista, per l'època, indubtablement. Evidentment, això va dur a enfrontar-se amb rendistes que efectivament treien profit de la deuta pública i aquells que volien que, sobretot, la fiscalitat retigués damunt dels articles, sobre impostos indirectes, sobre articles de primera necessitat, i no s'hagués d'avaluar o estimar la riquesa de Síria. I, evidentment, la Germania va ser una sagnant guerra civil que va enfrontar mallorquins durant 2 anys perquè aquest programa va tenir adversaris, va tenir enemics, tant agermanats com antiagermanats, intentaren atreure-se en el seu costat en el rei. Ja tenia una experiència prèvia de les comunitats castellanes i de la Germania valenciana i, evidentment, el rei va prendre partit per un dels bàndols, podríem dir, per un dels partits que en els quals s'enfrontava Síria de Mallorca social.
Idò, moltes gràcies per la seva aportació en aquest programa. Adéu.
Sí, arriba ara el moment de parlar de les dones a la Germania de Mallorca i ho fem amb na Margalida Bernat i Roca, doctora en Història, membre del Secretariat de Commemoració de la Germania de Mallorca. Margalida,
sí?
Bon dia.
Bon dia.
Ses dones, quantes dones havia la Germania? O quin percentatge? Sembla que era petit.
Bé, és una pregunta un tant complicada de contestar perquè les dades que tenim són incompletes. Com bé se sap, només se tenen referències de pràcticament la meitat de Silla i a dins la meitat coneguda, la major part de les referències que se poden usar són més aviat indirectes, la qual significa que no podem parlar de números absoluts, sinó de xifres aproximades de caràcter indicatiu. Així i tot, podríem dir que, tenint en compte la part coneguda, serien unes 800 dones, números redons, i que l'altra meitat de Silla hi pogués haver la mateixa quantitat, mos situaria entorn d'unes 1.800 pentura a tot estirar 2.000 dones que d'una manera directa o indirectament se varen veure implicades o compromeses en el moviment agermanat.
I castigades?
En principi, a l'hora de la repressió, aquesta se va exercir sobre les dones a través dels seus homes, sobretot en el tema econòmic. Per lo que fa a repressió física, el que se deia en penes de cos, de moment només consta que n'hi hagués una d'executada pel seu fort compromís, que és na Joana Falaguera, que va ser coneguda en el sobrenom de mare del poble i que per a segon 15 germanats era la figura femenina equivalent en Joan Colom.
Margalida Bernat, moltes gràcies.
A vosaltres.
Això és aquest programa sobre Germania 500 anys. Salut ara a Fanny Tour, historiadora, directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, perquè la Germania es va centrar sobretot a Mallorca, en el cas de les Balears, però sembla que també va haver qualque episodi a Eivissa. Bon dia, Fanny. Què va haver a Eivissa?
Bon,
què va haver a Eivissa de Germania?
Bé, a Eivissa va haver-hi un episodi interessant, important, no amb un final positiu pel moviment agermanat, per revoltats, però va haver-hi una batalla en 1522 a la platja de Talamanca entre els agermanats i les tropes fidels que s'havien exiliat a Eivissa des virrei en Miquel Gurrea, que es varen refugiar a Eivissa, en el castell d'Eivissa, i aquestes tropes varen lluitar una batalla que malauradament varen perdre els agermanats.
Per què a Eivissa trobes que no va haver un suport del poble d'Eivissa cap a la Germania?
Bé, la veritat és que va haver-hi agermanat entre eivissencs, entre el moviment a Mallorca, però a Eivissa jo crec que hi ha diversos factors que expliquen que no hagués, diguéssim, que no hagués fructificat. En primer lloc, a Eivissa el poblament no estava consolidat, el repoblament després de la conquesta catalana no estava consolidat, hi ha molts documents que demostren que el perill de despoblament de Silla, degut a els constants atacs, sobretot dels vaixells turcs i algerians, feia perillar un repoblament consolidat a Eivissa. No estaven agrupats en comunitats i en pobles com a Mallorca, per exemple. El poblament d'Eivissa sempre, des de l'època fenícia, ha estat dispers. A Eivissa, també com a Mallorca, això és cert, havia patit uns anys molt crítics de males cuides, de fam, de penalitats, etc. De fet, els agermanats varen ajudar en els eivissencs quan va demanar ajuda a Mallorca i els jurats de Mallorca no varen fer cas, els agermanats sí. I tot això crec que va fer... La preocupació era la subsistència. Just 3 anys abans del moviment agermanat, Eivissa va ser arrasada en la seva totalitat per les tropes d'Enuc de Montcada, que es varen refugiar a Silla després d'un intent de conquerir Algèria. Per tant, estan parlant d'una illa que estava encara recuperant-se d'un atac de les tropes d'en Carles I, de les tropes del virrei de Sicília, Enuc de Montcada. No estaven per altra cosa més que per intentar subsistir.
Fanny Tour, moltíssimes gràcies per parlar-nos una mica de la Germania Eivissa. Una ferrada.
Una ferrada, gràcies.
Sí, bon dia també a en Xisco Roger, que ha estat aquí amb nosaltres, professor de la UNED, periodista, articulista, dinamitzador cultural. Xisco, la Germania, els agermanats, demonitzats pels cronistes, idealitzats per altres, què en podem dir d'això?
Sí, hi ha un punt de comú de la Germania de Mallorca, de la Germania valenciana, amb els comuners, els famosos comuners de Castella, que són de la mateixa època. Els comuners van ser idealitzats, els liberals decimonònics a Espanya els van convertir una mica en els seus referents, i ja deien Gregori Marañón que són dos casos molt diferents, perquè la guerra dels comuners era d'un grup privilegiat dins la corona de Castella, i en canvi la Germania de Mallorca era de caire molt més social. Centraríem sobretot en dos personatges, els quals són fills il·lustres de Palma, que són en Joan Crespí i en Joanot Colom, i com ha explicat Neulàlia Duran, que és autora d'un llibre capdalt per aquest tema del qual parlam, que són les germanies en els països catalans, efectivament al segle XIX, tant per part d'ajuntaments de caire progressista, tant en Joanot Colom com en Joan Crespí, Joanot Colom, que va ser responsable de l'etapa més radical, entre cometes, de la Germania, van ser commemorats amb retrats i amb discursos absolutament elogiosos per part dels cronistes de l'època. L'altra cara de la moneda són personatges com en Josep Maria Cuadrado, que consideren els agermanats pràcticament uns assassins, uns rebels, i que no els dona cap oportunitat ni cap elogi, evidentment.
I doncs sembla que 500 anys que han donat per molt, no? Per obres de teatre, per llibres, per estudis d'història...
Sí, és així. En matèria de teatre hi ha dues obres bastant destacades, que és una és d'en Jonès Mollà, dedicada a la figura de Joan Colom i centrada en els moments de la seva execució, una altra és Benet Esteve, d'en Gabriel Sabrafín. Un dels motius de la mitificació d'en Joan Colom, justament, és la seva espantosa mort, perquè va ser no tan sols la mort i no tan sols humillació post-mortem, sinó també el seu cap, que va estar penjat uns 300 anys a la plaça de la Porta Pintada fins que es va llevar i que ha contribuït a crear el mite, és el que passa moltes vegades amb aquests dirigents de revoltes fracassades, com és el cas de Joanot Colom, que la seva mort ha contribuït a convertir-lo en un mite.
I sembla que és molt complicat fer una visió objectiva, no?, d'aquests fets.
Sí, perquè sempre hi ha una connotació, vulguis que no vulguis. A més, tant en Jordi com jo som professors d'història i sabem que és molt difícil fer una història, el mateix és molt difícil fer una història objectiva. Els fets, els personatges, són els que són. Que la Germania va ser una revolta contra una injustícia, això també és veritat.
I doncs sembla que, donant peu, que cadascú interpreti allò que consideri, que també és una qüestió interessant en aquest sentit.
I tant que sí, vull dir, nosaltres els contem tots aquests aspectes que anem comentant i són els oients els que estaria bé que s'interessessin encara més si volguessin més informació d'aquesta qüestió.
Molt bé, idò, aquí deixant unes pistes. Moltes gràcies. Molt bon dia, moltes gràcies al professor Miguel José Dellà, professor titular de la Universitat de les Illes Balears, especialista amb els conflictes socials entorn a la construcció de l'estat modern per acompanyar-nos avui en aquest monogràfic sobre les Germanies. Professor Dellà.
Bones tardes, bon dia.
Bones tardes, bon dia. Quines són les principals conseqüències de les Germanies?
Home, les principals conseqüències de la Germania tenen a veure amb una, per així dir-ho, involució social, en el sentit de que l'oligarquia, que ja fa estona que s'està apropiant gràcies a l'endeutament camperol de terres on el camperol tenien dret a conrar-ho, el que en dèiem el domini útil, llavors, amb aquella situació de crisi, d'augment de la fiscalitat, perquè no cal oblidar que després de ser germí es va fer responsable a tota Mallorca, excepte a Ciutat i a Alcudi, de la destrossa, i els gremis també van ser condemnats, aleshores va haver una major pressió fiscal sobre els camperols, que juntament amb les conseqüències de la pesta i les males anyades va fer que molts d'ells haguessin obligats a vendre les seves terres, a hipotecar-les i no poder pagar, i se va dur un procés de concentració de la propietat en mans de l'oligarquia urbana. Això és bastant evident, que ja passava d'abans i ara s'ha reforçat. Alhora hi va haver un major protagonisme de la presididor del monopoli polític per part de l'oligarquia urbana, del poder, i un cert acord no escrit en la corona, en virtut del qual la corona deixava fer a l'oligarquia local qüestions molt internes, però en l'advertència de que episodis com aquell no s'haurien de reproduir. A la llarga va donar lloc a un augment de l'autoritarisme real. I jo crec que les conseqüències són bàsicament un empobriment de la població, una concentració de la propietat en mans de la oligarquia que venia de l'època medieval i un augment, si més no immediatament, sí, a mitjà termini, del poder de la corona i dels seus agents a la reina de Mallorca.
Idò, moltes gràcies per la seva aportació. Bon dia.
Moltes gràcies.
Sí, bon dia. Ana Maria Margalida Perelló.
Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia. Ana Margalida, Maria Margalida Perelló és historiadora, podíem dir també que activista cultural, especialista en història moderna, membre de la Comissió Cívica 500 anys de les Germanies, i avui ens acompanya en aquest programa per xerrar de la repressió. Què ens pot dir d'aquesta repressió?
La repressió de les Germanies va ser duríssima. Jo crec que va ser la gran repressió de les revoltes de la baixa de mitjana i principis de l'època moderna. Va ser realment molt cruenta, tant econòmica com per la vida de les persones, perquè molts foren sentenciats i molts altres van haver de fer composició per pobles, és a dir, multes, i molt de poble van estar 20 i 30 anys endeutats esperant ser repressió de la Germania.
Ui, doncs sembla que estem xerrant d'un procés molt, molt ampli amb el temps. Va afectar a totes i a tots per igual?
Òbviament, inicialment se varen fer uns documents que tenim avui en dia a gran part, que siguin les informacions judicials, allà on se recopilava les actuacions de la gent en funció de lo que, de germanats, i en funció de lo que havien fet, se'ls imposava una multa, una sanció econòmica, major o menor, depenent de les seves actuacions. El que passa és que en molts de casos aquests germanats no tenien res, és a dir, de fet, les informacions judicials mos apareixen com a pobres del Maine. Per tant, vist que part, o una part significativa d'aquests multats no tenien amb el que pagaró, se va decidir fer unes composicions per pobles, és a dir, cada poble havia de pagar una multa que s'havia decidit un preu i era en funció de l'actuació conjunta que havia tingut aquesta vila durant l'alçament. Hem de dir que quan se va fer aquestes composicions per viles o per pobles, no només pagaren els agermanats que havien participat a la germania, sinó que també varen participar a pagar aquesta multa la gent que va combatre la germania o que se va mantenir al marge, perquè havien d'agrair a les tropes imperials que els havien salvat o que els varen salvar de la barbària dels agermanats. Per tant, va haver de pagar tothom.
Idò, molt bé, moltes gràcies per aquesta aportació. Adeu.
Això és Germania 500 anys, per la mare Antoni Rodríguez Mir, que és autor d'una novel·la, Pacquideu, publicada ja fa uns mesos per Joan Montaner Editor, que justament aborda el tema de la Germania mallorquina. Bon dia, Toni.
Hola, bon dia.
Bon dia i benvingut.
Moltes gràcies.
A tu, com has fet per adaptar, a una, convertir en una novel·la, la història de la Germania de Mallorca?
Bueno, va ser molt fàcil per mi. Senzillament, cercar sobre el tema de la Germania i sobre el tema, sobretot, del personatge principal, que és en Pau Casanovas. Aleshores, tenir un gran personatge i fer-ne una novel·la, la veritat és que era fàcil.
Pau Casanovas, que és una mica el gran oblidat, Joanot Colom, Joan Crespí, són molt coneguts, però en Pau Casanovas, des de part forana, tal vegada ha estat una mica oblidat.
Efectivament, jo penso que dels tres grans personatges de la Germania, en Pau Casanovas és el gran oblidat dels historiadors de l'època, etcètera, etcètera. Pau Casanovas s'ha de tenir en compte que va ser un dels que, conjuntament amb en Colom, formaren la diarquia després de que en Crespí deixés el comandament de la Germania i en Colom i en Casanovas van agafar el comandament. Aleshores, tal volta perquè en Casanovas va morir a Valladolid intentant negociar amb el rei i no va tenir la mort que va tenir en Colom, tal volta per això ha quedat un poc oblidat. Però és una figura importantíssima dins de Germania.
Hi ha un aspecte important d'aquesta novel·la també d'Antoni Rodríguez Mir, Pacquideu, publicada per Joan Montaner Editor, que és una certa reivindicació de sa part forana. Pràcticament hi ha un protagonisme important de sa resta de Mallorca.
Efectivament. Com Casanovas, vull recordar que dins de Diaquia era representant de sa part forana dels agermanats. Era d'Inca, i ell va ser que, segons el meu entendre, va ser que va dur el tema més polític dins la diarquia del comandament de la Germania.
En aquesta novel·la, Antoni, tu, a més, no és una història de bons i dolents. Tots els personatges tenen matisos.
És evident. Com en tota novel·la que s'apreciï, jo penso que en una època tan convulsa com va ser la Germania, tots tenen el seu caire oscur i tots tenen el seu caire bo. Vaja, el meu punt de vista. Penso que és una manera d'humanitzar-los i que el lector se pugui ficar més dins del personatge i pugui entendre millor la història.
Antoni Rodríguez Mir, autor de Pacquideu, una novel·la sobre la Germania. Moltes gràcies, bon dia, una ferrada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un programa que és La Germania 500 anys, i ara a continuació parlam amb en Miquel Rosselló, que és portaveu del secretariat de la Comissió Cívica per la commemoració dels 500 anys, responsable de les fundacions d'Arder Mascaró de Mallorca. Bon dia, Miquel.
Bon dia.
Aquest programa el dedicam íntegrament a recordar aquests 500 anys de la Germania. També és el que fa la Comissió Cívica i el nostre secretariat. Què hem de recordar de la Germania de Mallorca 500 anys després?
Bueno, jo crec que és una data històrica importantíssima per la memòria del nostre poble. Va ser una experiència on la ciutadania dels mallorquins, els mallorquins van demostrar la seva rebel·lió davant una situació d'injustícia total, d'espoli total, i varen dur a la pràctica una experiència d'autogovern que va durar un poc més de 2 anys i que és un element que ha de formar part de la memòria col·lectiva.
Enguany, vosaltres vareu aconseguir que el dia 7 de febrer, l'aniversari, els 500 anys del començament de la Germania, a totes les localitats de Mallorca recordés aquesta efemèride.
Sí, 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 sense cap dubte és una de les fites de les que estem més satisfets. O sigui, coincidir en que un mateix dia de tots els municipis, tots, sense deixar-ne ni un, a tots els municipis de Mallorca, se llegís el manifest que havien fet recordant les germanies i, per tant, se tingués en compte aquest inici, perquè el dia 7 de febrer va ser una fita fonamental amb l'inici de la Germania, va ser una de les dates més importants que ens va encoratjar a seguir treballant en aquest sentit, perquè ens vàrem veure molt recolzats amb aquest primer èxit.
Exposicions, xerrades, llibres... Miquel Rosselló, portaveu del secretariat de la Comissió Cívica de la Germania de Mallorca dels 500 anys, penses que la Germania està tinguent el ressò que toca?
Home, mai se pot dir que té el ressò que toca, perquè són fets importantíssims i d'una gran repercussió, i han estat silenciats i tergiversats durant molts anys de la història. Però si t'he de dir la veritat, quan varen començar aquesta commemoració i la constitució del comitè cívic, jo personalment no esperava que tingués un resultat tan positiu. Jo crec que s'ha aconseguit durant tot l'any parlar d'aquest tema, se seguirà fent l'any que ve i l'altre. Crec que ha tingut una repercussió ciutadana important i, evidentment, ha que continuar per aquest camí, però crec que sí, que ha jugat un paper. Nosaltres vàrem dir, quan vàrem crear el comitè cívic i el secretariat, que ens agradaria molt que durant l'any s'anessin fent actes, s'anessin organitzant celebracions, que posessin més activitats de memòria i reconeixement d'aquest fet, sense que sortissin directament decidits des del secretariat i des de les persones que inicialment vàrem organitzar aquesta campanya. I això és el que ha passat. En aquests moments s'estan fent coses a distint pobles cada dia, a distint llocs i tal, que ja sorgeixen per pròpia iniciativa de gent, de petits nuclis o de nuclis a cada lloc, que connecten amb aquest esperit de la celebració d'aquests 500 anys.
Miquel, moltes gràcies. Bon dia i enhorabona per la feina.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies.
Idò, acabant, la Germania de Mallorca, 500 anys, és un programa enregistrat amb els estudis d'Ona Mediterrània, just 500 anys després d'aquesta revolta, en la presentació de Xisco Roger, d'en Jordi Maís i en la coordinació tècnica d'en Pau Mas. Moltes gràcies a totes les persones que ens han acompanyat i han fet possible aquest programa per aportar una mica més d'informació sobre la història de Mallorca del segle XVI, dels antecedents de la Germania, dels seus inicis, del desenvolupament, de les conseqüències i d'un procés de rememoració al llarg del temps que ens adu avui aquí a l'any 2021.
Un programa realitzat amb el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca i amb el qual volem acostar-nos a tota la gent de Mallorca, de les illes, dels territoris de parla catalana, en fi, per tot, per comptar amb en Jordi Maïs i amb en Pau Mas, a la banda tècnica, i Xisco Roger, que us ha parlat també, el que van ser i tots els aspectes dins la nostra possibilitat de la Germania de fa 500 anys.
Amb la lluita molt llegada una manera de ser. Volta, sant de catalanitat, viure per la identitat de forma clara i resolta. Us mai més pots exalta l'actitud dels traïdors, lluny de l'estat d'opressors que cerca fer cru i esquerda. Viu la Germania verda del gran mestre del valor. Tots els herois que lluitaren, heu qui té contra el poder, en sa lluita mollegaren una manera de ser. Preparat i a punt, que es vendrà més germanies, encalça les utopies, poble fèrtil i fecund. El passat és clar i rotund, i la vida s'hi aferra, mai no acabarà la guerra per la nostra llibertat. Endavant, agermanats, sempre fidels a la terra. Tots els herois que lluitaren, heu qui té contra el poder, en sa lluita molt llegaren una manera de ser.